Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, la força de l'optimisme. Explica la consultora Marta Granyó la següent història. Un tinent d'un destacament de soldats al mig dels Alps va enviar un grup a explorar una muntanya gelada. Llavors va començar a nevar i al cap d'un parell de dies la patrulla encara no havia tornat. Marta Granyó explica així el que va passar. El tinent va pensar angoixat que havia enviat els seus homes a la mort. Però el dia que feia 4 d'ençà que havien marxat, els soldats van tornar al campament. L'oficial, sorprès, els va demanar què els havia passat i com havien aconseguit tornar. L'escamot va contestar que s'havien perdut i que a poc els seus ànims s'havien anat consumint fins que un d'ells va trobar un mapa a la seva butxaca. Allò els va tranquil·litzar. Van esperar que la tempesta passés i amb el mapa van trobar finalment el camí de tornada. L'oficial va estudiar detingudament el mapa i va comprovar que no era dels Alps, sinó dels Pirineus. Els fets són ben reals, afirma Marta Granyó, que avui hem convidat al programa juntament amb la psicòloga Paula Folch. Això és ben factible i en tenim proves en el dia a dia. Com diu Marta Granyó, les persones optimistes acostumen a aconseguir el que es proposen. És qüestió de tenir clar quins són els nostres objectius, convèncer-nos que és possible assolir-los i treballar en aquesta direcció. Això és el que van fer els soldats perduts als Alps. Que el mapa fos dels Pirineus, al capdavall, només era una minúcia. L'autèntic mapa era l'optimisme que havia nascut dins els seus caps. Com assegura el psicòleg Bernabé Tiernó, l'optimisme i l'optimista és un veritable arquitecte del seu destí. Autoestima i optimisme són inseparables. Els optimistes no perden res, tot ho reciclen i si hi ha un fracàs es capitalitza. I és evident que qui resisteix guanya, diu el psicòleg Bernabé Tiernó. Però avui al mateix temps a l'ofici de viure ens interessa filar prim i saber fins a quin punt l'optimisme ens deixa veure-hi clar sempre i fins a quin punt, de vegades, amb l'excusa de l'optimisme, ens estem autoenganyant. Avui en parlem a l'ofici de viure.
Wayne Dyer. Si canvies la manera de mirar les coses que mires canvien.
Psicòloga especialitzada en autoestima i benestar emocional. L'optimisme és una actitud, és una mirada al món des d'una vessant més positiva. Davant d'un mateix fet, les persones reaccionem de manera molt diferent. Segurament que coneixes persones que són més optimistes, són aquelles persones que veuen el got mig ple, que valoren el positiu de la vida i que són més resilients, és a dir, que tenen més capacitat per fer front a les dificultats amb les que es van trobant. En canvi, les persones pessimistes són aquelles que veuen el got mig buit, que són més negatives, es queixen més, són també menys resilients, és a dir, que tenen més dificultats per afrontar les situacions de la vida. Què és el que fa que puguem ser un tipus de persona o un altre? Doncs hi ha molts factors que influencien amb això, amb si som una persona més positiva o més negativa. Entre ells, l'educació que hem rebut, els models familiars que hem tingut, com han fet front a les diferents situacions i als diferents esdeveniments de la vida, les creences, els nostres valors i també la visió que tenim del món. I com podem canviar aquesta actitud? Bé, el primer que et diria, si vols canviar l'actitud que tens envers a la vida, seria prendre consciència de quina és l'actitud que tens. És a dir, sóc una persona positiva, sóc una persona que veu les coses d'una manera optimista o sóc més aviat pessimista? En cas que siguis pessimista i vulguis optar per tenir una visió més positiva, jo diria que et fixis en quines coses tenim també la vida, no? I quines coses, quins petits detalls o quines petites accions del dia a dia pots tenir aquesta mirada més positiva. Per tant, fixar-te en allò positiu envers a tu mateix, envers els altres i envers el món. I segurament això t'ajuda a estar millor amb tu mateix.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
l'estudi, Paula Folch, psicòloga, benvinguda. Gràcies, Paula,
gràcies,
per tornar a l'Ofici de Viure. I a l'altra banda del fil telefònic, perquè és un telèfon fix, Marta Grañó. Benvinguda, Marta.
Hola, moltes gràcies.
Marta, hem començat el programa explicant aquesta anècdota, història, més que anècdota, història eloqüent, que expliques en el teu llibre Vamos, com aplicar la iniciativa emprendedora en l'empresa i en la vida, d'aquest tinent d'un destacament de soldats al mig dels Alps. Aquesta història realment és increïble. Tu suposo que també l'has escrita i et va cridar l'atenció, tant com a nosaltres, el fet de llegir-la en el teu llibre.
Sens dubte, no? Ens mostra com el sol fet d'estar convençuts que podem aconseguir una fita, que podem aconseguir canviar alguna cosa, ens ajuda a aconseguir-ho, ens ajuda a fer-ho.
Sí, aquest escamot, ells creien que tenien el mapa correcte.
Quan en realitat no era ni de les mateixes muntanyes, no? Era un mapa dels Pirineus i ells ja estaven als Alps. Però aquella, la força, no?, que té el creure que serem capaços d'arribar a una solució, està clar que ajuda a sortir de situacions molt conflictives, no?, de situacions molt problemàtiques.
Tu creus que és clau aquest aspecte en l'optimisme, no? La força de l'optimisme està basada, entre d'altres, en el fet d'intuir, creure, saber, tenir fe, que ens en sortirem.
Exacte, ni més ni menys, no? L'optimisme és la consciència de la possibilitat, no? Com diu José Antonio Marina, l'optimisme és aquesta actitud de creure que una cosa realment és possible, no? No és tant el pensar innocentment que tot anirà bé i deixar-ho en mans del destí, sinó tot el contrari, no? Creure que un problema té solució i, per tant, doncs, veure la possibilitat de caminar cap allà, de fer alguna acció cap allà per arribar a solucionar aquella situació que ens preocupa.
Paula Folch, diu la Marta Grañó, que l'optimisme no és un sentiment, sinó una manera d'actuar, i que ser optimista no és ser ingenu. I ara mateix ens ho deia, no? Ens parlava d'aquest pensar innocentment que tot anirà bé. Si haguéssim d'introduir matisos en tot aquest discurs, en quins moments tu creus que la força de l'optimisme és bàsica i en quins moments creus que cal filar prim, no? Anar amb cura, no? per tal de no autoenganyar-nos?
Sí, és molt interessant la postura de vincular l'optimisme amb l'autoengany. Algú que jo he observat en la meva experiència personal i ara acompanyant a clients i en el moment de pandèmia que estem tenint també ho observo, és que generalment, sense adonar-nos-en, estem caient en el fet d'associar l'optimisme com un pensament positiu, com una búsqueda de solució, com un anhel d'aconseguir sortir d'emocions més desagradables, com pot ser la por, la frustració, la vergonya inclús, o la tristesa, i no ens adonem que d'aquesta manera estem conceptualitzant el moment present buscant què puc fer jo per sentir-me bé. I aquí és una trampa, perquè d'alguna manera, almenys és la meva experiència i la que també observo en la consulta, el que realment ens impulsa a un benestar és el fet de tenir la consciència i la valentia de sentir què estic sentint, sigui la situació que sigui, i aprendre a transitar dins l'emoció. Des d'aquesta postura, per mi, l'optimisme està vinculat més en una posició de responsabilitat cap al meu benestar. I fixa't que aquí ja posició és una manera de ser amb mi mateix o amb mi mateixa i amb els altres. No només és una actitud, sinó també és una forma de ser, de pensar, de sentir, i amb la qual cosa això va molt més enllà que no pas una búsqueda de solució o de saber què fer. I què està passant, per exemple, en el moment de la pandèmia, just ahir tenia una clienta que vam estar ella va estar sentint i entrant en contacte amb la por que sentia contagiar-se, i realment això no ho havia fet abans, i va veure que com s'està, el fet d'evitar sentir l'emoció li estava repercutint en un aïllar-se, deixar de fer plans socials, deixar d'aventurar-se a fer coses que li venien de gust, com apuntar-se a noves activitats. I el fet d'aprendre, obrir-se, perquè no és aprendre, és obrir-se a sentir la por que estava sentint a un possible contagi, li va permetre connectar amb la llibertat, amb la llibertat de dir, és que realment la seguretat està en sentir el que sento i tot i això decidir com em vull posicionar.
O sigui, tot i sentir por, podem tenir una actitud optimista.
Totalment. Una cosa no exclou l'altra.
Bueno, el que ens estàs dient, Paula, és no bloquegem la por per tal de dir ara serem optimistes i bloquejarem la por.
Totalment.
O la por o qualsevol altra emoció.
Totalment.
Sembla que és clar i català, molt diàfan tot el que ens ha explicat la Paula Folch. Ho comparteix la Marta Grañó?
Sí, sí, totalment. Al final, voler negar les nostres emocions no ens porta enlloc. I, de fet, la Paula parlava, per exemple, de la por o de la tristesa, no? I realment es pot estar trist i ser optimista, no? En aquestes circumstàncies que comentàvem, en aquest moment de pandèmia o en un moment de situacions dures per a les persones, podem comprovar, no?, com hi ha persones que realment estan vivint situacions terribles, de situacions molt dures, però afrontar-les des d'una postura optimista, no? És a dir, saber que estic vivint el que em toca viure, no el que m'agradaria, perquè probablement són situacions que ningú les voldria viure, però que no em puc instal·lar en determinades situacions de dolor, per exemple, no? Moltes vegades són situacions de dolor, perquè el cos humà tampoc aguantaria tota la vida aquell dolor. D'alguna manera ha de trobar alguna sortida, no? Ha de trobar alguna manera de gestionar-ho. I l'optimisme, des del meu punt de vista, doncs, és un esforç que hem de fer a vegades, no? El mantenir una actitud possibilista, no? Una actitud optimista, és un esforç molt important en situacions difícils, però que ens ajuda, no?, a afrontar aquestes situacions, justament.
Pablo Neruda. Queda prohibit no somriure als problemes, no lluitar pel que volem, abandonar-ho tot per por, no convertir en realitat els nostres somnis.
Fundador de la psicologia positiva, Martin Seligman, diu això: l'optimisme es pot aprendre i això ajuda a millorar la vida. La pauta que s'ha de seguir consisteix a considerar els cops de la vida com a desafiaments. Cal adoptar una mentalitat de canvi i ser conscients que l'optimisme neix quan un s'adona que és amo del seu destí. Això s'ha de començar a aplicar ja des de ben joves, felicitant els infants i els adolescents pels seus esforços i no pas pel que aconsegueixen. Això fa créixer la seva autoconfiança i els farà ser persones més optimistes. Però, esclar, Marta Grañó, en aquests moments hi ha persones, o gairebé tots no ens considerem amos del nostre destí al 100%, perquè hi ha una situació que ens fa la sensació, Marta i Paula, que ens sobrepassa.
Sens dubte. Com dèiem ara, hi ha circumstàncies molt dures a la vida que són difícils de gestionar. La meva mare va morir el dia 23 de març del 2020 de Covid, una de les primeres víctimes que va haver-hi. I, bueno, viure una circumstància així, que perds una persona estimada sense poder estar al seu costat, que no pots estar ni amb la teva família, que no pots acomiadar-la fins mesos després, són situacions, pues, que no t'esperes i que són molt dures. I en aquests moments, reconec, ho sé, la paraula optimisme no és la paraula que ningú vol sentir, no? Que ningú volem sentir. Però quan et toca afrontar una circumstància dura, un moment de dolor, no? Com pot ser una pèrdua important, en aquests moments cadascú de nosaltres podem decidir com afrontem aquesta circumstància, no? I pots decidir si l'afrontes des de la ràbia, que és el que et surt instintivament en aquell moment, el que sents és, pues, el dolor es converteix en ràbia. O també pots intentar, no, aferrar-te a lo bo que et queda, no? En aquest cas d'una pèrdua, doncs no et queda un altre que aferrar-te a tot allò bo que et va portar aquesta persona a la teva vida, no? En aquestes circumstàncies dures, no? Jo crec que precisament en les circumstàncies més difícils és quan més ens hem d'esforçar en tenir aquesta actitud positiva, no? En aquesta actitud optimista, no? El més difícil és ser optimista als pitjors moments. I aquí jo crec que ens pot servir molt les reflexions de Viktor Frankl, no? Ell deia que l'última de les llibertats humanes és la d'escollir la teva actitud davant de qualsevol situació. I si ell ens va demostrar que, estant en un camp de concentració, podia decidir com respondre, jo crec que nosaltres també, en les circumstàncies més dures que cadascú ens toca viure, és millor, no?, decidir afrontar-ho d'una manera més positiva, no?, per molt que costi, per molt que sé que en aquests moments és quan és més difícil, no?, veure la part positiva, però es necessita fer. El dolor ens marca moltíssim, però la manera d'afrontar-lo serà el que realment ens ajudi, doncs, a transformar-nos, no? A viure aquesta realitat d'una manera suportable, no? D'una manera assumible.
Aquesta, Paula Folch, aquesta visió que ens explica la Marta Garanyó, molt interessant, i aquesta decisió, la podem prendre d'una manera racional?
La decisió racional, sempre que sigui conceptual, serà també un autoengany. En el fons, ja ens podem dir que sí que decidim com afrontar-la, però fins que realment no observem i no ens posicionem en la responsabilitat de la nostra vida, aquesta decisió serà com un concepte més, no? I al final és el que deia, una posició de sentit de responsabilitat és el fet d'aprofitar qualsevol oportunitat que ens porta a la vida per realment aprofundir sobre què és ser responsables i fer-nos càrrec realment de la nostra pròpia experiència, sigui el que estiguem sentint, i també del nostre benestar. Aleshores, aquí, la invitació que em faig és que cada persona, en el moment que senti alguna emoció desagradable, intensa, dura, el que sigui, realment vegi quin paper té davant de la seva responsabilitat o des del victimisme o des d'una altra paraula, no? Veure el paper que implica i que té cadascú amb ell mateix sobre el sentit de la seva pròpia responsabilitat.
Ho dic perquè les persones que en aquests moments ho estiguin passant malament, i evidentment la Marta Garanyó ens ha explicat un cas, efectivament, en què el seu cas, no?, amb dolor, amb un procés de dol, la persona que ho estigui passant malament en aquests moments i que es faci la pregunta, bé, i jo com puc ser en aquesta situació, com, malgrat l'acceptació d'aquest sofriment, com puc ser una mica més optimista, no? Però què li podríem dir?
En aquest sentit, quan una persona transita el dolor, seria connectar amb formes en les que pot trobar consol. Per exemple, l'amor, no? El fet de connectar amb persones de la seva vida també, no? Que pugui trobar aquesta presència, aquesta escolta, aquest braç amic, no? És a dir, d'alguna forma, amb el dolor, el que realment sana aquest cor i aquesta ànima és el fet de sentir la presència i l'amor de les persones. Aleshores, per altra banda, a part d'observar quines són les eines que té aquesta persona per realment sustentar el dolor, perquè també és un aprenentatge de plorar-lo, etc. També el fet de connectar amb l'agraïment de, ja no només, o sigui, l'agraïment del fet de què ha significat aquesta persona en la meva vida i com realment puc trobar un sentit de el llegat que m'enduc d'aquesta persona, no? D'aquesta forma és una espècie de connectar amb un per sempre estarà amb mi, no físicament present potser, però sí que en el meu cor i en la meva persona hi serà. Llavors d'aquesta manera connectes més amb el guany o l'agraïment i és una forma també de sortir una miqueta més del dolor.
Paulo Coelho. La vida sempre espera situacions crítiques per ensenyar-nos el seu cantó brillant.
Martin Seligman, el pare de la psicologia positiva, va escriure que l'optimisme ocupa un lloc important en algunes persones, tot i que no en tots els dominis de la seva vida. No és una panacea, va deixar clar Martin Seligman, però ens pot protegir, pot elevar el nivell de realització personal, pot accentuar el sentiment de benestar. Per descomptat, es tracta d'un estat molt agradable per experimentar. I, per tant, tancant l'apartat, com si diguéssim, tot i que en qualsevol moment pot tornar a sorgir, no?, del dolor, dels tràngols que hi són sempre en la vida, ho vulguem o no, tancant una mica aquest parèntesi que ha valgut la pena inicial, sí que m'agradaria que parléssim, Marta Granyó, d'aquests mapes per fer servir la metàfora d'aquest grup de soldats dels Alps amb el qual obríem l'ofici de viure, no? De vegades ens fa la sensació, Marta Granyó, que no tenim cap mapa, però el podem dibuixar de nou? Podem traçar un mapa que ens ajudi a reconnectar amb les nostres il·lusions, que sigui un motor de vida, per exemple, no sé, pel nou any, no?
El mapa, no? El teniu, tots necessitem, no?, d'alguna manera, una guia, aquest mapa que ens ajudi a il·luminar, no?, per on podríem anar, sens dubte, i és difícil. És difícil perquè està clar que el nostre cervell, per defecte, ens porta a posar-nos en alerta davant de les situacions negatives, davant de les situacions de perill. Per tant, per defecte, tenim tendència a anar cap a una visió més d'alerta, no? De vés amb cura, una visió més pessimista, que és una tendència natural. Però, clar, això cal saber-ho, no? I cal tenir-ho en compte, perquè, aviam, tots podem haver d'afrontar alguna vegada alguna situació difícil o veure davant nostre un problema com si fos una muntanya molt gran que ens costarà de passar, no? I en aquests moments, el intentar buscar quin pot ser el nostre mapa, què pot ser el que ens pot ajudar a transitar per allà, és molt útil, perquè sabem que si ens quedem sense fer res, doncs la tendència serà a que les situacions no millorin, que els objectius que ens marquem no els aconseguim, no?, si no ens els posem, o davant d'una situació difícil, no?, amb el que dèiem ara fa un moment, a vegades també ens fa falta aquest mapa, no?, per com superar-la. Jo tinc una bona amiga, la Diana Orero, que ella va perdre la seva mare amb 14 anys. La veritat és que ha de ser molt dur en aquesta edat quedar-te orfa. I ella sempre explica que a l'escola, en aquella època, a Ciències Naturals estaven estudiant l'energia, no? I estudiaven que l'energia, doncs, no desapareix, que senzillament es transforma. I ella explicava com el seu mapa per sortir d'aquella situació de dolor va ser el pensar que la seva mare s'havia convertit en energia i que, per tant, l'acompanyaria sempre, no? Pot semblar un mapa innocent o pot semblar una solució, doncs, molt infantil, però jo crec que, bueno, que és una solució intel·ligent, no? El buscar d'alguna manera, doncs, alguna via a la que poder-me agafar, a la que poder-me aferrar, no? Per sortir-me, no? Per avançar. I sens dubte que sí, que ser capaços d'identificar quin pot ser el mapa, no?, que em guiï en aquesta situació que em preocupa o en aquesta situació en la que vull aconseguir unes fites determinades, és molt, molt important.
Paula?
Bueno, en aquest sentit, el fet d'aconseguir coses sí que és cert que ens dona com un sentit de força interna. Jo escoltant tot el que deia la Marta, escoltant-te a tu, Gaspar, el que em venien dues paraules, sentit i realització. Com el fet realment de, si comencem a escoltar el nostre interior i a fer-nos preguntes molt poderoses com què puc aportar, no? Què realment és el que m'agrada, com puc donar, doncs, donar, aportar, com puc transmetre més de mi en el món, què és el que tinc per transmetre. Totes aquestes preguntes d'alguna forma ens connecten i ens vinculen amb un sentit més enllà i realment és molt interessant perquè ens obrim en una perspectiva molt més enllà del que podem sentir en un moment determinat que ens incomoda, ens fa sentir desagradable i ens dona un motor i un impuls de vida.
Aquesta és la importància de les preguntes. Què puc aportar? Clar, què puc aportar, per exemple, també, Paula, ens ho podríem preguntar en una determinada situació, no? En un context, no? Com el de la família, també.
Absolutament.
O sigui, no només estem parlant de realització professional.
Total, total. I ara, per exemple, en aquests moments, que sigui la situació que sigui, més agradable, més dura, el que sigui, és què puc aportar jo? En el context individual, no només a mi mateixa, què em puc aportar, i què puc aportar amb la gent que em rodejo. Això realment és una eina, parlant d'eines, que tenim al nostre abast i que realment ens suma, no només a nosaltres, sinó perquè ens sentirem molt millor, sinó que també suma en quant al que estem construint entre tots.
Però potser la persona diu, val, perfecte, i ara aquí ja és una pregunta també destinada a la coach, eh? O sigui, la persona pot dir, tinc clar què puc aportar, molt bé, però en el dia a dia em costa mantenir un estat d'ànim que inclogui aquest optimisme del qual parlàvem.
Jo és aquesta la seva vivència, jo el que li diria a aquesta persona és no intentis mantenir-te, és a dir, sigues honesta amb tu mateixa i reconeix el que sents, sigui la situació que sigui, reconeix emocionalment que continues sent vàlida per sentir i no passa res i pots sustentar-ho. I el fet és que és molt difícil de transmetre en paraules, però realment convidant a que cada persona ho experimenti per ella mateixa, realment el fet, tots tenim la capacitat de sustentar qualsevol emoció i això és el que ens dona una força molt gran com de seguir en el nostre dia a dia amb una posició ferma, forta, tot i la vulnerabilitat. Aleshores, en aquest sentit, el que diria és relaxem-nos tots, vivim-nos, sigui el que sigui, i que podem aportar, aportem. Que no podem aportar, demanem. Escolta'm, mira, necessito de tu que em sustentis. Ara mateix la situació m'està desbordant. Doncs és una manera molt sana i molt, molt íntima i honesta d'establir vincles.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, avui la força de l'optimisme amb Marta Granyó i Paula Folch. Marta Granyó, com tu fas per... Et faig la mateixa pregunta que li feia a la nostra psicòloga, no? Tu com tu fas per donar eines a la persona que es pregunta què pot fer en el dia a dia per ser una mica més optimista?
És difícil per a algunes persones veure la manera, no, de situar-se en aquesta postura. Jo normalment els acostumo a fer una pregunta no tan relacionada amb elles mateixes, amb la persona mateixa, més externa, més neutra, per veure el camí per aquí. Jo acostumo a preguntar a la persona que vol millorar, que està en una situació complicada, que no veu com pot aportar, com pot avançar, com pot millorar en el tema que sigui, acostumo a preguntar, tu què creus que hauria de passar perquè la situació millorés, no? Per arribar a aquest punt de destí que a tu t'agradaria. Què creus que hauria de passar? Sense centrar-ho en la persona, no? A nivell general. Al principi a vegades costa aquesta visualització, no? De què hauria de passar perquè tot això canviés, no? Perquè tot això tingués una solució. Però a poc les persones ho van veient, no? I et van comentant, doncs mira, hauria de passar això, hauria de passar allò, una sèrie de factors. Quan ets capaç de verbalitzar, no? De veure què és el que hauria de passar, comences a ser capaç d'entendre quins d'aquests punts depenen de tu i quins no. Els que no depenen de tu, evidentment, doncs no fa falta posar-hi molta energia perquè no podràs fer-hi res. Però comences a veure que sí que hi ha llum en alguns aspectes, no? Que sí que hi ha algunes cosetes, per petites que siguin, que et permeten fer algun pas. I això jo crec que és una manera molt efectiva, encara que sigui en petits passos, de desencallar aquest tipus de situacions, no? D'ajudar la persona a començar a caminar una miqueta cap a la situació, cap a la solució o cap a la situació desitjada que vol, que necessita en aquell moment.
I llavors recomanes fer un pla d'acció?
Sí, jo crec, sincerament, que al final l'optimisme ens ajudarà sempre que ens porti a l'acció. És a dir, l'optimisme entès sols com a jo crec que tot anirà bé, confio, no? Confio en el destí, confio en el que passarà, difícilment ens pot ajudar. En canvi, l'optimisme, la persona optimista que és capaç de transformar aquesta actitud en acció, que és capaç de portar-ho a un pla d'acció, això és el que et treu de la situació que et preocupa, de la situació que t'està angoixant, no? El passar a l'acció, justament, no? I crec que el problema està aquí moltes vegades, que les persones tenim tendència a pensar que podrem influir molt poc en canviar la solució, no? Pensem que el que farem nosaltres tindrà molt poc impacte i és qüestió de fer veure, no?, de demostrar que no és així, que moltes vegades tenim una capacitat més gran, no?, de la que pensem. I, per tant, visionar què és el que puc fer, no?, per sortir de la situació que no m'agrada, per superar el problema que estic tenint, però també, una vegada veig el que puc fer, posar-li dates i posar objectius concrets que m'ajudin a pas sortir d'on estic, perquè tendim a pensar que en el curt termini, en les solucions màgiques, no? De que a curt termini, en pocs dies aconseguirem resultats extraordinaris. Pensem, per exemple, doncs, no sé, quan pensem, m'he de primar, no? Vull fer una dieta. Solem pensar, ens agraden o solen agradar les dietes màgiques d'un mes, dos mesos, que ràpidament perdem pes. Però ens oblidem de l'impacte tan gran que tenen els petits passos, no? Que a vegades potser seria molt millor canviar els hàbits alimentaris i anar millorant en el meu pes i en la meva salut més a llarg termini i oblidar-nos, no? Aviam, moltes vegades no aconseguirem solucionar els temes d'una manera ràpida, com ens agradaria. Però caminar i anar fent passos ens aproparà la solució seguríssim.
Què en pensa la nostra psicòloga, la Paula Folch, d'aquestes passes que ens està explicant la Marta Granyó i d'aquest sentir-se un amb un mateix millorant una mica cada dia?
Sí, jo escoltant a la Marta, clar, des de la vessant psicològica, l'aportació que em faig és el fet de també obrir-se a una possibilitat de connectar amb tot allò que a la vida ja funciona, ja va bé, ja estem satisfets sense necessitat de canviar res, sinó de començar a posar la mirada també en allò, entre cometes, positiu, no? A vegades quan estem amb molt de dolor, incertesa, frustració, emocions desagradables, si no les gestionem bé, com si diguéssim, tenim tendència a quedar-nos-hi i això és com que no ens permet veure més enllà. Aleshores, començar a obrir aquesta possibilitat d'una altra mirada del que ja ens agrada és una forma també com de resiliència, no? Per altra banda, el fet d'autocura, que no ha sortit aquesta paraula encara aquí, però considero que ja és una acció, no? Pues si la persona que, per exemple, sent molt de dolor pot connectar en aquell moment en no fer molt i no haver de connectar amb un esforç molt gran, però, per exemple, moment d'autocura amb ella mateixa, respectant el seu dolor, i sí, prenent partit, com diu la Marta, de quines accions puc fer per vincular-me amb el propi cuidado i amb la cura amb els altres. Per exemple, serien altres accions, parlant d'accions, que podrien funcionar per anar més enllà, no? I no instal·lar-se. Però sempre des de una cura i des d'un mimo a l'emoció que estic sentint, sense necessitat de, per mi, anar-me'n al fer, perquè d'alguna forma també podria ser com una via de fugida a nivell emocional.
Clar, per això també és important tota aquesta introducció que hem fet, oi, Marta Granyó, explicant també, i t'ho agraeixo, la sinceritat, aquest cas personal teu de dolor en relació a la mort de la teva mare, perquè aquí també hi va haver, m'imagino, en aquest procés, en la línia del que ens comenta la Paula Folch, compassió, autocompassió, oi, també, Marta?
Sí, suposo que és inevitable, no? I en circumstàncies tan estranyes com van ser les de l'inici de la Covid, viure, jo no m'hauria pogut imaginar mai que podria perdre una persona estimada estant tota sola, sense poder abraçar ningú, sense poder abraçar el meu pare, sense tenir els meus germans, els meus fills, sense tenir a ningú a prop meu. És quan vius alguna circumstància que a més està fora dels teus esquemes, amb un dolor molt profund, però a més que no tens un referent, un marc al que cenyir-te, no? O intentar trobar respostes, doncs realment que sí, no? De totes maneres, com bé deia la Paula, al final, en aquestes circumstàncies, busques la sortida, no?, com pots, a les circumstàncies de dolor, i sols el trobes a l'amor, no? Ella, com jo, no?, parlava de l'amor, perquè, bueno, és el que t'ajuda, no?, pensar en l'amor d'aquella persona, pensar, aprendre també, un altre aspecte molt important en aquestes circumstàncies, és que aprens a valorar petits moments quotidians que resulta que eren la felicitat i no ho sabíem, no?, o no ho valoràvem. Quan et falta una persona estimada, et dones compte que els moments més importants a la vida no són les grans celebracions, o quan vas de viatge, o quan no són les grans coses, que els moments més importants a la vida a vegades són el poder compartir temps amb les persones que estimes, poder estar amb tu mateixa, poder estar amb elles, no?, i ser com ets, no? I crec que aquestes circumstàncies de dolor, doncs, et posen sobre la taula, no?, et demostren què és el que realment és valuós, les petites coses que, bueno, que no te'n dones compte fins que no és massa tard, malauradament.
I ara, Marta, que ja fa un temps d'aquesta pèrdua, pots mantenir també aquesta mirada apreciativa cap a la realitat i les petites coses?
Jo crec que, clar, ho faig molt més que abans, no? Que d'alguna manera s'ha activat aquesta percepció d'una manera més exagerada, no? Perquè abans no ho valorava de la mateixa manera i ara ho veus molt diferent. A mi m'ha anat bé també, crec que les persones en moments de dolor, busquem eines, no?, que ens ajudin. A mi m'agrada molt llegir i la lectura m'ha ajudat, no? I vaig rellegir una psiquiatra, Elisabeth Kubler-Ross, que ella va tractar molt, no?, el tema de la mort i el tema de les lliçons de la vida. I és molt maco el missatge, no?, que ens va deixar aquesta psiquiatra, que ella deia que les persones més maques que havia conegut eren persones que havien patit, no?, persones que havien tingut un dolor molt important, però que havien aconseguit superar-lo portant-lo a un altre nivell, no? Ella deia que les persones realment maques són les que han passat per derrotes importants, per patiments, per lluites, per pèrdues, no?, però que han sigut capaces, no?, de tenir una sensibilitat o una comprensió de la vida per, bueno, per viure-la amb una certa autocompassió per nosaltres mateixos, no?, i amb molta inquietud amorosa, no? Ella parla molt d'arribar a connectar amb l'amor, no? És aquella famosa frase seva, no?, que diu que la gent vella no sorgeix del no-res, sinó que sorgeix, doncs, d'haver transitat per etapes realment complicades. I bé, crec que és inspirador, no?, les experiències de persones, no?, que coneixen bé aquestes circumstàncies i que, doncs, et guien, no?, et diuen, agafa't, no?, a aquesta part de l'amor, aquesta part positiva, intenta veure això, intenta valorar, no?, que això que has perdut ara et fa tan mal perquè ho has tingut, perquè has tingut la sort de tenir-ho durant un temps. I és que crec que si no, instal·lats en el dolor, no podríem viure molt de temps, no? No ens hi podríem quedar, perquè, bueno, costa molt, no? És molt dur. I crec que aquests són els aprenentatges, malauradament, que porten els cops de la vida, no?, que et donen les circumstàncies aquestes que no voldries viure, però que t'ha tocat viure-les.
Estem parlant recte final en aquest Ofici de Viure dedicat a l'optimisme, a la força de l'optimisme, amb un programa, com ja hem dit des del començament, ple de clarobscurs, de matisos. No és un programa, com si diguéssim, caricaturitzant-lo, Happy Flower, eh? Paula Folk, tu també estàs contribuint al fet de desmuntar tòpics al voltant de l'optimisme.
Sí, total, perquè és un autoengany. I precisament, deixa'm puntualitzar que ara vull compartir que escoltant a la Marta se m'estaven posant els pèls de gallina, no? Perquè fixa't que hem començat a parlant d'optimisme, ens anem anat al dolor i com a través de transitar el dolor, i gràcies Marta per la honestedat i compartir la teva experiència, ha estat super enriquidor perquè hem acabat passant del dolor a l'amor, però no un evitant el dolor, ni anar-nos al concepte de què he de fer ni com he de pensar, sinó sentint-lo, transitant-lo i d'una forma gairebé natural, i per mi aquesta la confiança, tots acabem trobant les maneres de realment sortir-nos i connectar amb l'amor, i això també és la vida. I d'alguna forma també convidar a que totes les persones confiïn en que realment el més perillós és els conceptes que tenim associats en quant al dolor, de, o no el vull sentir, creences com és que no és bo el dolor o no me'n sortiré. Vigilar molt això perquè realment no he trobat a ningú que hagi transitat el dolor i s'hagi quedat instal·lat en el dolor, sinó bé al contrari, no? O sigui, precisament la fortalesa és sentir-lo, connectar amb l'amor i veure que això també forma part de la vida i que és vida.
Una última pregunta, Paula, perquè se'ns acaba el temps, que és una de les premisses, la pregunta al milió, no? Fins a quin punt neix o es fa una persona optimista? Un entorn familiar optimista, per exemple, fa una persona optimista, uns pares optimistes?
Com deies, que, i tot té matisos, cal anar amb compte perquè també moltes famílies que eduquen amb creences de vinga, te n'has d'en sortir, etcètera, etcètera, ja des d'un inici, sense adonar-nos ni des de la bona intenció, ja estan contribuint a que el seu fill o filla estiguin desconnectats de l'emoció. Llavors, jo diria que tots tenim una tendència, en general, hi ha persones que estan més connectades a veure, per exemple, perills, o a connectar més amb el dolor, pel que sigui, hi ha una tendència natural. Hi ha un aprenentatge que també influencia, però per sobre de tot, i d'aquí no ens en sortim gairebé ningú, a no ser que ho decidim, és que independentment de l'aprenentatge o de tendències naturals, tots en algun moment tindrem la responsabilitat, la decisió d'assumir el nostre propi benestar, i això implicarà trencar també moltes creences que hem après dels pares i de la família. Amb la qual cosa, en aquest sentit, tots tenim la decisió d'aprendre'n.
Sí, alguna última aportació, Marta Granyó?
Jo, escoltant ara la Paula i a tu, recordava un concepte que comentaves a l'inici del programa i que crec que té molta relació amb el que deia ara mateix la Paula, amb agafar el timó de la teva vida, que al final és molt important, no? I era el concepte de tenir una mentalitat fixa o una mentalitat de creixement, no? La doctora Carol Dweck de Harvard ens explicava que hi ha persones que creuen amb una mentalitat fixa que les coses són inamovibles, que si jo vull no sé fer una cosa, no la sabré fer mai, no? I ella deia que és bo fomentar en les persones la mentalitat de creixement, no? De la possibilitat de que avui puc no ser capaç de fer una cosa que no se'm dona bé, però amb esforç aconseguiré arribar aquí, no? I crec que aquesta és una lliçó important en la vida, no? El tenir aquesta mentalitat de creixement com a responsables que som de la nostra pròpia vida.
Marta Granyó, moltes gràcies per aquests minuts i per totes les aportacions. Tu et dediques, entre altres coses, ets professora a diverses escoles de negocis.
Exacte.
I tot aquest missatge és ben acollit a les escoles de negocis?
Aviam, a les escoles de negocis parlem poc d'aquests temes. Jo em dedico també, soc consultora en temes de formació, faig programes de formació en companyies per fomentar processos de canvi, que en aquest moment són molt necessaris. I clar, en els processos de canvi es necessita de l'optimisme de les persones, no? Si els professionals no creuen que el canvi és possible, per molt que els empenyem, no ho aconseguirem, no? I llavors aquest missatge en el món professional és molt necessari i és molt ben acollit. La veritat és que és molt ben acollit.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos en fet 5 cèntims a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio i fins una altra, una abraçada.
Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Moltes gràcies a Paula Folk. Fins una altra.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients, moltes gràcies en nom de Núria Ventura, a la producció de Josep Maria Campillo, a la realització tècnica i de Blanca Busquets, al guió. Una abraçada.